aquesta sintonia és tan llarga avui perquè, bé, a vegades els dilluns passen tot de coses i una de les coses que ha passat és que la porta de vidre de baix, oi, està com bloquejada i hem hagut de desbloquejar-la perquè la Rosa Galindo pogués arribar aquí. Rosa Galindo, bon dia.
Hola, bon dia.
Que és la responsable de la Fundació Miranda. És una fundació dedicada a recuperar cavalls.
Sí.
Sí o no?
Sí, jo diria que has dit el que va ser l'inici del projecte.
Sí.
També el que dona el benestar al projecte i personalment a mi, perquè quan els cavalls estan bé, jo estic bé. Però diguem que el projecte s'ha anat desplegant. Els cavalls són guies i escoltant-los i permetent que ens guiïn d'alguna manera,
sí,
doncs ens han portat a desplegar el projecte, que ara no només és cavall, sinó que és cavalls, persones i natura.
D'acord.
Molt transversal, ja ho veus.
Doncs per entendre-ho tot bé, com comença tot plegat? Tot plegat comença el 2008?
Sí, senyor. El 2008 comença com a projecte de vida,
sí,
que vam crear amb Maurici Biosca i jo. I comença perquè arriben dos roquets a la nostra vida per netejar, desbrossar una miqueta el sotabosc en una hectàrea de terreny que havíem llogat.
A on?
A la Llacuna. I d'allà comencen a arribar cavalls. Escoltant els cavalls, ens adonem que allò era un espai molt petit per uns animals tan enormes, tan expansius, i que ja la seva presència i qualsevol reacció requereix de molt espai. Llavors comencem a moure'ns d'espai per buscar més extensions de terreny mentre van arribant més cavalls, perquè el panorama a Catalunya és que cada setmana ens truquen volent oferir cavalls que estan vells, que ja no serveixen per ser utilitzats per competir, o perquè a la nena se li ha quedat petit de talla al cavall, ben bé com si fossin estris mecànics que podem
sí,
portar la deixalleria, no?
I com si fossi una web d'intercanvi,
sí,
de productes.
Llavors, sí, nosaltres, en la mesura del que podem i conforme podem anar gestionant grans espais naturals, podem anar acceptant cavalls, fent un acompanyament d'aquests cavalls en la seva transició cap a la llibertat. Nosaltres som pioners en aquest país en reconnectar els cavalls amb la natura. Una cosa tan senzilla, no?, que jo sempre penso, si els indis americans veiessin que un projecte fa això, dirien, pues no és gens original, no? Però donades les circumstàncies que tenim aquí, ho és bastant d'original.
D'acord, perquè, a veure, perquè ens entenguem una miqueta tots, a Catalunya cavalls en llibertat no existeixen, no és...
Jo diria que els que estan més en llibertat habitualment són els cavalls que es crien per fer bistecs, per fer carn. La resta de cavalls, miqueta en miqueta, el paradigma va canviant, es va transformant, però encara tenim molt aquesta idea del cavall estabulat en una quadra de 3x3 on es pot girar, però el cavall hem de pensar que és gregari i claustrofòbic per definició, per natura. El cavall és moviment, com la vida. Si un cavall el prives del moviment, es converteix en un ésser dependent, quan no ho és, i en un malalt crònic que necessita pal·liatius. Llavors, hi ha còlics cada setmana, els veterinaris han de quasi viure allà al costat d'aquestes concentracions de cavalls. En canvi, quan tu el cavall el tens a la muntanya, a la natura, com que és el seu hàbitat natural, doncs, evidentment, com a tots ens poden passar coses a la vida i accidents, però a nivell de salut, el cavall està com... Bueno, més acompanyat per la natura i, per tant, amb més harmonia i plenitud.
I has dit també gregari, és a dir,
sí,
que
familiar.
Acostumat a viure en grup.
Ja no només acostumat, sinó que la seva supervivència durant milers d'anys passa per estar en manada, en ramat, per poder fugir i defensar-se i organitzar-se, no només contra un depredador possible, sinó per trobar els recursos que necessita el cavall per sobreviure en llibertat, com és l'aigua, com és les pastures adequades. I la transmissió del coneixement sempre és en grup, mai individu. Saps la frase divide y venceràs? El que el sistema de vegades ens fa o ens vol fer a les persones. Quan tenim força nosaltres? Quan ens organitzem en grups. Doncs el mateix passa amb els cavalls. Si tu isoles un cavall, el vas convertint en discapacitat, saps? En handicapat. Llavors, la força, la moral que et dona el grup és el que et fa despertar la teva resiliència.
Per tant, la manera que hem tingut d'adaptar el cavall a les nostres necessitats.
Exacte,
com a societat,
sí, humanitzar-lo,
li ha tallat, sí, la seva manera natural de, sí, de viure, d'expressar-se,
sí,
de ser.
Sí, i l'inconvenient que tenim és que això és una mirada, per bé que lògica, de mm-hmm, sentit comú i molt antiga, en aquests moments és tan innovadora que costa molt de canviar, perquè és cultural i és un prejudici. Hi ha molts prejudicis i molts interessos econòmics associats a un cavall que visqui estabulat, ferrat, totalment manipulat per l'ésser humà. Llavors, mm-hmm, clar, l'altre costa d'entrar, no? Costa de que les persones que tenen aquesta motxilla de coneixement equestre puguin entendre que el cavall, per ser cavall de veritat, ha d'estar en el seu entorn natural. Mira que és lògic, el que estic dient. Les persones que venen a visitar la Fundació i que no venen del sector hípic, això ho veuen, però vamos, com de sentit comú immediat. Els que venen d'una cultura de cavall, de vegades també perquè ja estan necessitant un canvi per procés personal, però els que no, per què? Perquè implica tot un procés amb tu mateix, de deixar anar, d'entendre que no pots controlar la vida. O sigui, és un mirall per la persona tan gran que això ens porta a aquesta àrea de persones de la Fundació. Aquests cavalls, quan es recuperen, quan viuen en plenitud, són un recurs positiu meravellós, infinit, per les persones que necessiten un suport. Tots necessitem treballar i millorar assumptes. Però nosaltres aquí al Garraf estem fent tasca social amb refugiats, amb persones que viuen en règim carcelari, a centres de menors, cases d'acollida, persones que han patit abusos i maltractaments. Per això, perquè el cavall que viu en plenitud a la muntanya és el símbol de la llibertat perduda també per l'ésser humà.
Aleshores, per tant, ja hem copsat la filosofia que hi ha darrere d'aquest projecte original. El cavall d'entrada no és un animal domèstic.
No, exacte. Aquesta, mira, has dit una frase molt bé.
Gràcies.
Et felicito, quasi que me'n vaig i pots seguir tu. No, no, de veritat, perquè és un cavall, el cavall és pot ser un animal domesticat, però no és un animal domèstic. No està creat genèticament per viure al costat de l'home, com el gos sí.
És a dir, no necessita l'home.
No. Si té espai i grup, no. Si té un espai amb els recursos d'aigua i pastura prou gran o la possibilitat de caminar per buscar-los, no necessita l'home. I això és preciós de veure.
Has comentat que tot plegat va començar aquí a la Llacuna, amb uns cavalls que necessitaven més espai.
I d'aquí vam arribar al Pirineu.
D'acord.
I el Pirineu és on encara hi ha la seu de la Fundació Miranda. T'he dit també que això va començar com un projecte familiar i de vida. La vida és moviment, la família es va transformar, ens vam separar, els dos que vam, els cofundadors, i llavors vaig assumir jo les regnes, mai millor dit, del projecte, i per voltes de la vida vaig arribar aquí al Garraf. Llavors tenim la seu d'estiu a la Fundació, és una finca d'alta muntanya al Berguedà, preciosa, és la Suïssa catalana, li diuen, la millor pastura de la zona, i en allà els cavalls passen l'estiu, fem activitats a l'estiu, fem campaments dels quals sostenim el projecte, amb els quals sostenim el projecte, i què passa? Que a l'hivern, amb el fred, l'herba para de créixer, neva. Llavors, el cavall, naturalment, és nòmada i faria transhumància. Però, com que la finca està tancada, perquè no poden anar per on volen avui en dia, amb l'entorn humanitzat que tenim, doncs el que fem és fer transhumància. Vam començar fent una transhumància cap a Ossera, cap a l'Alt Urgell, i després, quan jo em vaig separar, mira quines coses, no? Vaig venir a petar aquí a Sitges, justament, amb el meu fill. I en aquí jo estava molt enyorada dels cavalls, del projecte i de la natura, en aquest impàs, no? De veure qui continua el projecte, qui no el continua. I vaig pensar, ostres, bueno, un amic em va dir, però has de connectar amb quins espais de natura hi ha aquí. I vaig dir sí. I em va dir, el Parc del Garraf. I llavors jo, el dia següent de parlar amb ell, perquè jo sóc molt ràpida, vaig trucar al Santi Llacuna, el director del parc. Gran persona. I em vaig presentar per telèfon. Igual que en l'administració de vegades et trobes una paret, doncs em vaig trobar una finestra. Una finestra d'iniciativa, d'inquietud, oberta, a arriscar per rebre alguna cosa més positiva que la que ja tenia. És a dir, algú assenyat però no conservador, emprenedor, jo crec que és el tipus de persona que faria que l'administració brillés, l'administració pública, i bueno, el Santi, amb cautela però amb obertura, va estar disposat a que ens veiéssim, a que li expliqués el projecte i a provar que baixéssim un grupet petit de cavalls. Amb la nostra experiència vam establir una ràtio d'hectàrees per cavall i l'any passat vam portar aquests cavalls. Tot va anar molt bé perquè vam descobrir que el cavall és l'únic gran herbívor conegut i a l'abast de les persones en aquest territori que realment es menja de veritat el càrritx. Fins i tot en tenim uns que l'arrenquen i es mengen l'arrel, càrritx o cars. Llavors, clar, les carceres han colonitzat tota l'estepa mediterrània del Garraf i després el pi, el bosc, no? En comptes de ser una estepa oberta, està emboscada a molts llocs, amb el que entre el cars i el pi tenim un altíssim risc d'incendi. Llavors, la presència del cavall fa prevenció d'incendi, desbrossant el sotabosc, obren i recuperen estructures ancestrals de memòria històrica rural, com són feixes, pous, forns de calç, camins, i a més aporten biodiversitat, perquè obrint aquests hàbitats d'espècies amenaçades com la tortuga mediterrània i l'àliga cuabarrada, permeten la supervivència d'aquestes espècies que amb tot aquest emboscament no poden ni caçar per menjar, en el cas de l'àliga, ni prosperar perquè no es poden desplaçar, en el cas de la tortuga. Llavors, com veus, jo soc molt expansiva i el projecte també. Llavors, per no convertir aquesta entrevista en un caos de coses, tornem al que estàvem parlant. Aterrem aquí al Garraf. Descobrim totes aquestes possibilitats i també un territori que per proximitat a l'àrea metropolitana i a Barcelona i poblacions com Sitges, Vilanova, Olivella, que ens ha acollit amb els braços oberts i que recolza també el projecte, Sant Pere de Ribes, que està començant a implicar-se, Avinyonet, que ara farem un contacte que també doni fruit, Canyelles, doncs ens facilita molt la vida. I aquest any, animats per la bona experiència de l'any passat, hem baixat tots els cavalls de la Fundació, que són 60 cavalls cap al Garraf. Llavors, 30 al parc i les altres 30 en una finca, amb 3 finques que hem aconseguit la cessió d'aquest territori, que sumen 600 hectàrees, més o menys, amb el que hi ha. Aquestes hectàrees i les del parc són més de 1.000 hectàrees pels cavalls lliures de la Fundació aquí al Garraf i més de 1.000 hectàrees on s'està fent prevenció d'incendis i tot això que hem dit que porten els cavalls. Aquestes finques han estat cedides per productors de vi, per tant, coneguem cultura, natura, territori, que són la família Camps, d'Olivella, que ha refut els caus, a Vinyonet, i a David Ribas, que fa un vi meravellós, que és el Crisma i l'Adres, de la finca de Montbre. Aleshores, tot això que és un somni fet realitat topa amb dificultats, perquè la vida hi és un camí pla, si no, no aprendríem res. I aquestes dificultats estan sent, doncs, trobar una manera d'aconseguir recursos perquè tot el que hem de fer per preparar que en aquest territori els cavalls, les persones i la natura convisquin en harmonia sigui possible. Llavors, nosaltres som una fundació que ens sostenim per socis i padrins. Fer-se soci són 10 euros al mes, i això et dona dret a venir a totes les visites que fem dos cops al mes a Garraf i al Pirineu a l'època d'estiu. No tenim diners per comprar material per fer els tancats. No tenim mà d'obra per instal·lar-los. No tenim manera de desbrossar. Llavors ara tenim unes finques meravelloses, però que no tenim la manera d'acabar de tancar-les. El parc ens dona suport en això. A l'Ajuntament d'Olivella també. Però ens falta més suport, perquè no arribem. Llavors ara tenim tot aquest espai que no podem acabar de tancar.
És a dir, no cal mantenir els cavalls,
no,
però sí que cal mantenir l'hàbitat on han d'estar els cavalls.
Sí, preparar-lo, perquè un cop preparat el manteniment és mínim i és un cop a l'any, però no hem pogut acabar de preparar-lo. I estem parlant de, a lo millor, 1.000 o 2.000 euros que ens falten per fer això. I tot el que hem anat fent fins ara ha estat amb aturades per aconseguir més recursos. Ens falta suport per les despeses veterinàries quan calen. Després tenim la transhumància, que això no ho hem parlat i és molt important, perquè som els únics que fem transhumància.
De fet, t'ho anàvem a preguntar, clar.
Clar.
Els cavalls estan al Berguedà i baixen 60 cavalls.
Com baixem?
Per la C16
això
no.
També, això també és història, història del projecte aquí que va començar l'any passat. Llavors, quan el Santi Llacuna ens obre la porta i diu baixeu-los, la pregunta és i per on els baixem? Llavors ens posen en contacte amb l'Ajuntament dels Monjos i l'Ajuntament dels Monjos, impulsors de la recuperació del camí ramader de Marina, ens contacten amb el Joan Rovira, erudit d'aquest camí i amb Garraf Coopera. Salvem la plataforma Salvem l'Hortoll de Vilanova, que i amb l'Ajuntament de Vilanova, que també està implicat en aquesta recuperació. I així també arribem a conèixer l'Ajuntament d'Avinyonet i una sèrie de persones, tota una constel·lació vinculada a aquesta memòria històrica del camí ramader de Marina. Uh-huh. Jo quan parlo d'aquest camí se'm posa encara la pell de gallina, perquè és... Bueno, vam baixar per aquest camí. Uh-huh. I realment, baixar per un camí per on feia 70 anys que no passava ningú a nivell real de transhumància ha estat una de les vivències més intenses de la nostra vida, del nostre recorregut com a projecte. Carles Lluch, Enrique Castro i altres noms relacionats amb Garraf Coopera, que també ens van ajudar a obrir aquest camí, a obrir aquest pas fins al mar, del Pirineu fins al mar. Recordo que quan vam baixar, bueno, ho vam fer l'any passat amb una sèrie de voluntaris i aquest any també, que ens van acompanyar donant suport perquè els cavalls poguessin baixar. L'any passat ho vam fer a peu, aquest any ja ho hem fet muntats perquè els cavalls saben el camí i quan saben el camí van per feina. Llavors, si vas a peu, els perds. I ja ens va passar l'any passat pujant que hi va haver una etapa que doncs, durant 3 hores els cavalls anaven sols i nosaltres a darrere intentant localitzar-los. Per sort vam parar a Lluçà, a Santa Creu de Juclar, al quilòmetre 0 de la transhumància, perquè allà hi ha aigua i es van parar a veure. Llavors allà els vam recuperar, però ja vam dir bueno, la baixada ha de ser muntats. Llavors, per fer la baixada muntats, hem fet un conveni, bueno, l'estem elaborant, amb un projecte que es diu Cavalls Guia Bosc Veridà i amb el guia a cavall, que és el Marc Giró, que treballa amb 8 cavalls professionals amb els quals també fem la transhumància perquè aquests cavalls es poden muntar juntament amb algun de la fundació que es pot muntar, però la majoria de cavalls de la fundació no es munten i nosaltres no ens dediquem a pràctiques equestres. Hi ha també una miqueta per la proposta filosofia, que no va d'això. Mm-hmm. Llavors, què ens passa? Que ens ha costat molt trobar cavalls guia bosc veridà perquè els nostres valors, i amb això som molt coherents i transparents, passa per... Nosaltres no pensem que muntar els cavalls és dolent o és abusiu. Si el cavall accepta això dins del vincle de confiança que estableixes, hi ha cavalls que volen i cavalls que no volen, i dies que volen i dies que no volen, com nosaltres mateixos, que no sempre volem fer les mateixes coses, no? Uh-huh. I que si això es fa, s'ha de fer amb cavalls sense ferrar i amb cavalls sense ferros a la boca, és a dir, que no hi pot haver coacció. Llavors, Cavalls Guia Bosc Veridà treballa també amb aquests mateixos valors i això fa que puguem sostenir que ells facin el guiatge. Llavors, els cavalls d'aquest projecte també viuen en llibertat. De fet, compartim aquesta finca nova dels productors de vi que hem comentat fa un momentet. Uh-huh. I sorgeix tota una sinergia, no?, molt interessant que fa que la transhumància sigui possible. La transhumància és una heroïcitat. Jo t'ho dic, no ho fa ningú, tothom que fa transhumància posa les bèsties en camions. Això és molt més estrès pels animals. Llavors nosaltres estem aprenent dels errors i millorant el disseny d'aquesta transhumància.
El
llavors,
que passa és que intentar passar per un camí en un món tan extremadament entropitzat com el nostre...
Totalment. Aquest camí, clar, no és el camí que era. Ara està tallat, interromput per la C15, la C16, totes les Cs. Uh-huh. La A2, fins que vam trobar la manera de passar per sota de la A2, els cavalls entren a una mena de túnel de 2 metres d'alçada per 1,5 d'amplada, que flipo. O sigui, aquests cavalls, saps, el viure a la natura, estar en grup, no s'espanten de res, tenen una confiança i confien també en nosaltres. Llavors... Clar, passen per uns llocs que al·lucines i no s'espanten de res. Uh-huh. Llavors, això també és molt emocionant, no? Veure com el grup és una mena de riu que no pots aturar.
Quan es triga, ja? Curiositat, eh? Quan es triga del Berguedà?
Mira, depèn de quin ritme ho fas, però uh-huh. entre 7 i 12 dies.
Val.
I els cavalls...
I on dormen?
Bueno, t'explico una mica. Ara, a la baixada, uh-huh. com que ells ja sabien el camí, hi havia moments que quan nosaltres ens... dubtàvem, el cavall de seguida ho nota quan dubtes. I quan tu t'atures un moment per dubtar, ell comença a pensar i agafar la iniciativa. Va haver trossos que hi havia un cavall que passava davant. I quan jo dubtava, per exemple, perquè potser tenia el guia, el Marc, a darrere, arriant els cavalls, que és el més difícil, que no se't quedin dispersos, escamots, que diuen, ai, mira, aquí hi ha un prat, quedem-nos aquí avui. Doncs algú ha d'estar darrere movent-los. Això és molt difícil, trobar algú que sàpiga fer això sense ser abrupte, sense fer molts sorolls, sense matxacar els cavalls, amb delicadesa. Clar, has de trobar algú com aquest home, que, com el Marc Giró, que s'ha format a Argentina movent cavalls i amb els gauchos. Aquí és molt difícil trobar això. Llavors, hi havia moments que jo anava davant i jo no sóc guia. Llavors, quan jo dubtava, GPS, no sé què, pum, em passava davant un cavall. I jo sí que tinc prou coneixement dels cavalls i d'aquests cavalls amb els que comparteixo ja 10 anys de camí per dir, vale, ara guia tu, i seguir-los. I seguir-los amb trencalls i coses no òbvies, que dius, com s'estigui equivocant el cavall, a veure on anem. I no, el cavall realment prendre les decisions correctes. És molt emocionant veure com de savis són. I com de poc els humans confiem en ells i volem controlar-los quan no és possible. Llavors, en aquest camí interromput, clar, el Joan Rovira sempre deia, d'allà dels monjos, és que és molt important que els cavalls passin perquè hem recuperat el camí i aquests cavalls l'estan tornant a la vida. I a més és com un acte notarial per reivindicar el dret de pas. Què passa? Que passant per lo que era exactament el camí Ramader de Marina ens la juguem, perquè passem per llocs perillosos. Llavors, ara ja comptem amb el suport dels Mossos d'Esquadra, que ens escorten, però moltes vegades topem amb la incultura, no?, d'aquest país, que fa que hi hagi algú a la carretera on posa carrerada, que això vol dir que tenim dret de pas, i està senyalitzat, carrerada, que comença a insultar-nos, a pitar-nos, que accelera i que vol passar per sobre dels cavalls, saps? Vull dir, és tot una... És un camí iniciàtic per les persones que el fem, transformador, d'aprenentatge, però també és un eix vertebrador del territori que posa en evidència moltes coses. Nosaltres s'ha rodat el documental amb coproducció de la Fundació i d'Aigua Films, que està presentat a TV3 i a la Diputació de Barcelona. La Diputació ens ha dit que ens recolzarà, però si ens recolza TV3. Estem en una mena de bucle, saps? I estem esperant que TV3 es pronunciï i tant de bo que l'aprovi, perquè és un documental preciós d'imatge que ja està rodat, però que no hi ha diners per fer la postproducció i que posaria de manifest moltes coses en un camí de consciència. El camí de transhumància és un camí de consciència, de recuperació d'un territori que s'està perdent i d'una manera de comunicar-se que també s'està perdent. Tu em preguntaves, i on dormen? On dormim tots plegats? Perquè filosofia de transhumància és dormir on dormen els cavalls, no en un hotel lluny d'on estan. Llavors, el que estem recuperant és un concepte transhumant que és la taulada amiga. Per exemple, dormim a casa el Pere Garet, que és una persona meravellosa, interessantíssima, productor ecològic del Lluçanès, que té un mas increïble, enorme, antiquíssim. Ell ens facilita espai per dormir, a xupluc, i també un tancat pels cavalls. Després anem a Montserrat, on la família Súnico fa el mateix. Ens obre les portes de la seva masia a centenària i ens deixa espai perquè els cavalls puguin pasturar durant la nit. I així anem fent parades que ens permeten conèixer les persones, conèixer el territori, comunicar-nos sopant, sempre amb valors de menjar ecològic i de proximitat, de quilòmetre zero. Després, quan arribem aquí a Olivella, Olivella és un municipi que confia en el projecte i que ens està recolzant i que és una gran taulada amiga com a municipi. Llavors, aquesta és la filosofia de la transhumància. Mengem i parem pel camí per dinar, un mos, i sempre prioritzant el benestar dels cavalls. En un repte, perquè hi ha moments molt intensos on ningú controla res, és impossible. Fixa't que parlem tota l'estona del no controlar. I dins del no controlar entres en una mena de control, entre cometes, que és fluir amb la vida. I això també és un aprenentatge personal molt potent.
No hem explicat d'on surten els cavalls.
Els cavalls surten d'abandonaments i maltractaments. De comissos, per exemple, aquí tenim un grupet de ponis potoca que vam rescatar del zoo clausurat del Muñécar el juny de passat i que vam portar aquí també al parc. I aquests ponis de moment estan aquí necessiten més espai. Estan en un espai de transició de 30 hectàrees, però hem de trobar 600 hectàrees per fer un projecte de llibertat amb aquests ponis, que són molt primitius. Això és una via de sortida, rescats i comissos. Després, simplement cessions d'animals que ja no els poden mantenir per problemes de la crisi. Ja et dic, els nostres cavalls, molts venen de maltractaments, altres d'abandonaments. Vam tenir la Josa, que la vam rescatar fent transhumància perquè passàvem sempre per un lloc i la vèiem sempre en el mateix lloc, fins que ens vam apropar i vam veure que, és que estava lligada, sense menjar ni aigua, i portava així 10 anys, davant d'un ajuntament que no feia res al respecte. Llavors nosaltres vam anar, vam aconseguir comprar-la amb un noi que tenia problemes de drogues i per això la tenia així, no podia ni sostenir-se ell, i ens la vam endur. Hi ha moltes històries. Jo diria, per conèixer les històries dels cavalls de la Fundació, apunteu-vos a una visita aquí al Garraf, que ara n'estem fent cada mes. La web de la Fundació és fundaciomiranda.org. Allà pots trobar com fer-te soci, com apadrinar un cavall, com venir a fer activitats que anem proposant, subscriure't a la newsletter, que així reps les activitats, i és una manera de donar suport al projecte. Són activitats solidàries.
Una cosa és ser soci, l'altra apadrinar?
Sí. Apadrinar ja són més diners. No, jo et diria, jo personalment no podria apadrinar un cavall de la Fundació en aquest moment, perquè són entre 40 i 60 euros al mes. I fas més vincle amb un cavall que pots venir a visitar quan vulguis. Però tot va al mateix lloc. Tot és per sostenir aquest projecte de cavalls, persones i natura. I si... Bueno, hi ha gent que està a l'atur i es fa sòcia de la Fundació, perquè per 10 euros al mes, que és un cine amb crispetes, sempre dic això, pots venir a passar un dia entre cavalls lliures, i això és un recurs de molta qualitat per tu i per la teva família, perquè fent-te soci pots venir fins amb fins amb tres acompanyants i tu a passar el dia entre els cavalls de la Fundació. Llavors després fem visites guiades, ara estem començant a fer projecte pedagògic i visites per escoles, i jo penso que el projecte està en expansió, necessita una miqueta més de suport i una empenteta econòmica.
A veure, els cavalls, fins a quin punt els cavalls se n'adonen de que s'està fent alguna cosa per ells, fins a quin punt els cavalls són agraïts, fins a quin punt doncs es pot establir una relació d'empatia?
Uf, jo penso que fins a on tu vulguis i ells vulguin, com en qualsevol relació. Una relació pot ser infinita.
I més tenint en compte el que tu comentaves, molts d'aquests cavalls procedeixen de maltractaments,
perquè ara hi ha molts projectes que volen començar a sacar els cavalls, donar-los més espai. A mi venen a fer moltes preguntes de vegades persones que volen començar a cavalls a la muntanya. Això és molt bona notícia, perquè vol dir que estem canviant la mirada i el paradigma. El que passa és que el motor molts cops no és, com en el nostre cas, un projecte d'ànima. Jo vaig fundar aquest projecte, soc presidenta de la Fundació i directora, però no cobro, soc voluntària, no visc d'això. Això em fa profundament ètica. No necessito que el projecte vagi per sobreviure jo. Val? Llavors, clar, això fa que jo pugui prioritzar en tot moment els cavalls. Si el motor de posar els cavalls a la muntanya és un projecte que et doni diners, la cosa canvia, no? I el motor no és el mateix. La pregunta era...
Doncs la pregunta era la relació que s'estableixen.
Sí. Llavors, la relació per mi pot ser quan venen cavalls que estan farts de tot. Sí, et deia que hi ha projectes que volen ser respectuosos amb els cavalls, però el que fan és, mira, aquest cavall que està fart de les persones, anem a fer un treball de natural, això ja és control, des de l'humà, per un natural que tu li diguis que és i que no sigui en reforç actiu sinó positiu, però ja estàs volent turbilitar el cavall. Això parla més d'una necessitat teva que del cavall. Perquè un cavall que ve fart de les persones, el millor que pots fer i el que serà més ràpid perquè recuperi i connecti amb la seva resiliència és deixar-lo en pau, donar-li un temps sabàtic, i si pot anar amb espai i amb grup, millor. Llavors, el grup el posa a lloc, el que li ensenya límits, el que fa que deixi d'espantar-se de tot. Quan tu veus un cavall que ve de confinament, de competició, s'espanta de tot, de les fulles, del vent. Si tu li vols rehabilitar això amb doma natural, trigaràs molt més que si deixes amb un grup de cavalls, perquè amb el grup aprendrà que tot això no és l'enemic. Llavors, hi ha cavalls que t'estan dient, no vull saber res de les persones, nosaltres els deixem en pau, que siguin cavalls. A poc a poc es van acostant, a poc a poc anem agrupant-nos, perquè si un dia els hem de curar, no està de més que t'hagis d'agafar i puguis, perquè nosaltres som una llibertat acompanyada, no deixem la seva sort. Però intentem ser el màxim de respectuosos. Llavors, si tu no escoltes i només pots escoltar-me de principi, tu no saps què t'està dient el cavall. Estàs tu posant el teu petó de penses i vols que encaixi el cavall. Llavors, la relació amb els cavalls i fins a on arriba és un tema infinit, infinit. És com una relació de paella. Hi ha relacions que, si tu vols controlar l'altre, que faci el que tu vols i que encaixi amb com tu vols que sigui, doncs tens pocs mals d'ull. Llavors, es tracta d'escoltar i respectar en tot moment. Primer, deixa'ls fer. El cavall, on se t'aproba, és el moment de tu. Llavors està on ha d'estar i no veir-lo. És molt important respectar el seu temps.
Perquè fins aquí tenen intel·ligents els cavalls. És a dir, aquest concepte que...
Mira, gran pregunta. És que necessitem tot i que fes preguntes perquè ara vas profund i això no passa normalment o passa poc. Aquí podrem parlar de les escoles, de tot el nostre sistema educatiu. Perquè... Torna a dir la pregunta.
Doncs això, que fins a quin punt
intel·ligències múltiples. Fins a quin punt és intel·ligent l'infant, que és experiencial, que aprèn la vivència, no de l'abstracció matemàtica i del llenguatge. pot ser superdotat. No necessàriament qui no té una intel·ligència té l'altra, no és intel·ligent, saps? Llavors, el cavall és savi, no només intel·ligent, és savi, perquè sap tot el que necessita per viure en llibertat i en el seu hàbitat natural. La intel·ligència del cavall no la podem mesurar des d'un paràmetre humà. Llavors, en aquest sentit, jo diria que és profunda i harmònicament intel·ligent, perquè està alineat amb l'existència. Nosaltres no. Val? Per tant, el cavall és altres capacitats. Si el traiem del seu context natural, comença tot dur, clar. I quan arriben els cavalls que han estat tancats i isolats, són handicapats. No saben pasturar, no saben buscar els recursos, no s'atreixen a veure de l'aigua perquè no cau de gota com estan habituats a veure en una quadra. Com han anat ferrat quan les serres caminen amb dificultat. Clar, ferrar el cavall, per bé que es fa, amb tota la bona intenció, és una pràctica medieval necessària per sortir galopant quan ve l'enemic a les fortaleses. Perquè si en aquell moment, quan ve l'enemic, jo, que soc medieval, he d'anar a la muntanya, a veure si trobo els cavalls, a veure on estan, i després vull cavall per on jo vull anar, doncs tindré problemes. Per això estarien assegurats, tancats, i com que estaven en contacte amb els fems i amb l'orina que podria ser el gas, van dir, doncs mira, posem un ferro, separa de tot això, i així el cavall sortirà corrent quan ni em convé. Però és curiós que la pràctica és diferent, és dir, el paradigma canviat, ja, el cavall ja no és un estri de guerra, és un company de vida, o hauria de ser. I en canvi, el maneig no acaba d'evolucionar, no? Seguim ferrant quan no cal si estan en el seu medi natural. Mm-hmm. Llavors, ara hi ha molta gent que s'ha transformat del ferró al barefoot perquè ja s'ha vist que un cavall descalç, fer-ho es pot fer tot i això li allarga la vida. Perquè el fet de posar un ferro sota el casc fa que el cor no pugui funcionar igual de bé, això no allarga, seria un altre programa, però a nivell anatòmic ja està estudiat. I clar, si entenem que la natura ja és perfecta, saps? Que no hem de venir nosaltres amb la nostra prepotència humana a fer el que nosaltres creiem que s'ha de fer, tot va millor. I també és veritat que cada ésser té el seu camí i que hi ha éssers que, bueno, això també és un altre problema, però saps que hem d'escoltar més i fer menys.
Una més sobre el caràcter dels cavalls. Teniu quatre races molt diferents.
Sí, ecos cavalls, tot venen de l'ecos cavalls. Menys el cavall prevals, que en tenim tres, també els caràcters del muñeca, a mort, va ser un rescat que vam fer amb FADA, una altra associació, igual que hi ha cavalls que hem recuperat amb ADE, que fa els comissos, i que llavors nosaltres hem anat allà i hem agafat cavall, i la Leonor és una santa que fa una feina meravellosa a recuperar cavalls, doncs, i que nosaltres alguns d'aquests cavalls els hem donat una possibilitat d'estar en llibertat, doncs, què hem dit?
Doncs això, encara no hi ha la pregunta, sí. En el moment que tots procedeixen de races diferents, sí, són molt diferents entre ells, però han de formar un grup, sí. Com s'accepten entre ells?
Cap problema, ells, amb això, el cavall Prevalsky, que és un cavall que va arribar quasi a l'extinció i que en tenim uns exemplars a la Reserva Natural de Beaumont de la Generalitat, uh-huh, en 3.000 hectàrees i en llibertat controlada, doncs la resta de races, les races són una invenció humana i són molt recents, per tant, no hi ha hagut una modificació genètica. Sí que hi ha cavalls que hem debilitat traient-los del seu hàbitat natural, però no a nivell de raça. Un cavall que està a la muntanya, sigui àrab, sigui sella francès, sigui el que sigui, té l'oportunitat de ser adaptat al medi i de viure 40 anys en llibertat. Un cavall estabulat, ferrat, privat de moviment, menjant pinso, quan el cavall no és granívor, és herbívor. Lo del pinso és un invent també per la nostra comoditat i pel rendiment esportiu i físic humanitzat. La seva esperança de vida es redueix a la meitat. En 20 anys es moren, la majoria. I amb 12 ja em truquen i em diuen és que el cavall té una lesió crònica i el volem jubilar. I amb 15 anys, un cavall que ha estat tota la vida d'aquesta manera que et dic, és quasi, et diria, tard per introduir-lo a la natura. Perquè el seu físic són cavalls que estan trencats. Llavors nosaltres ens mengem la part dura, la part trista de la història, saps? Uh-huh. He vist moltes morts prematures per cavalls que estan trencats. Llavors, és com que el dolent no és que estiguin a la muntanya, és tot el que s'ha fet abans amb aquests cavalls.
D'acord. Falten 3 minuts. Quan torneu cap al Berguedà?
Doncs al maig. Ara estem ja preparant la transhumància, uh-huh, que aviat promocionarem a la web, i aquest any la transhumància serà gratuïta, és a dir, amb voluntaris, que s'han de pagar les despeses d'allotjament i de menjar, però que poden venir a gaudir de l'experiència donant suport a la Fundació gratuïtament, amb la condició d'apuntar-se a l'escola de transhumància, que són 4 dies, això sí, pagant el professorat que imparteix les classes, això tindrà un cost, però és la preparació requisit mínim per poder participar a la transhumància.
Això serà al maig.
Sí.
Al maig. I abans del maig, els cavalls continuen en llibertat per les finques de Can Grau.
Sí. Bueno, per Olivella, uh-huh, i també hi ha les finques de propietaris privats d'Avinyonet.
D'acord. Aquests cavalls se'ls poden vostès trobar un dia caminant per la muntanya?
Se'ls poden trobar, però jo convido a que en comptes de buscar-los per lliure, perquè també tenim espècies protegides que s'han de conservar, la Fundació Miranda és entitat de custòdia del territori,
sí.
El Berguedà està implicada en la conservació del gallfer i dels boscos madurs, i aquí intentarem implicar-nos amb la conservació de la tortuga mediterrània i de l'àliga cuabarrada. Són espècies molt amenaçades. No hem d'anar a buscar cavalls pel nostre compte, perquè a més, per seguretat i per gaudir de l'experiència, és millor apuntar-se a una visita guiada, i llavors tenim un control de qui entra en aquests territoris protegits.
Aquest diumenge hi ha visita guiada?
Sí.
Aquest proper diumenge.
I a la web hi ha totes les dates, si subscrius a la newsletter no només reps les activitats sinó també la pulsió del dia a dia del projecte, que com ja veus és molt intens.
Per tant, hem d'entendre que res, mig minut, el fet de descobrir el Garraf ha estat...
Bueno, per descobrir el Garraf també es pot entrar a la web de Cavalls Guia Bosc Veridà i apuntar-se a rutes en cavalls lliures, rutes ètiques, que de l'aportació a aquestes rutes hi ha un percentatge que va per la Fundació també.
D'acord, jo preguntava que la descoberta del Garraf per la Fundació Miranda ha estat com una sortida de sol.
Ha estat una sortida de sol que aquest any està sent... amb alguns eclipsis, però jo estic segura de que després de la tempesta ve la calma.
Ve la calma,
i que tot anirà molt bé.
Doncs tot plegat, la Fundació Miranda, tenen la seva web, fundaciomiranda.org, allà es podran apuntar a buscar més informació, veure els cavalls, fins i tot la possibilitat de padrinar-los. Però n'hem pogut parlar amb la Rosa Galindo. Rosa, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per aquesta estona, per aquesta explicació, per aquesta estima de la que parles del projecte. Suposem que en el futur, i quan parlem amb en Santi Llacuna també, doncs continuarem comentant el tema d'aquesta fundació. Repeteixo, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, 5 minuts, notícies i més coses. Fins ara.
Cada dia, al matí amb nosaltres.